sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bona tarda, amics i amigues. El dia avança i ens encaminem cap al migdia. Com sempre, recordant-vos i compartim amb tots vosaltres l'actualitat social i religiosa. Lluitar contra la injustícia, la desigualtat i l'exclusió és una gran prioritat per a l'Església. Aquest gran repte es posa en escena avui i demà al Vaticà, en un interessant simposi on diversos experts analitzaran el veritable fons de la cooperació i la solidaritat, amb la presència també de personalitats importants de la Cúria Romana. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, avui també amb la veu de la Marta Ejarque i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que Josep Lligades, escriptor, teòleg i un bon coneixedor i divulgador de la litúrgia a través del Centre de Pastoral Litúrgica, acaba de tancar la seva etapa com a director de la col·lecció Sants i Santes, de la qual s'han publicat 282 números ahir en el programa Camins de Ràdio Estels, dins de la secció de Llevat dins la pasta. Explicava el llibret amb què ha tancat aquesta etapa, Dorothy Day per la classe treballadora, un treball senzill que es pot trobar en català i en castellà a qualsevol llibreria religiosa. A més, la diòcesi de Terrassa, com dèiem ahir, ha organitzat per aquest cap de setmana la novena edició de les jornades Transmet, novetat i actualitat de la fe. Aquest any el lema és el camí de la comunió i la sinodalitat per la nova evangelització. Dissabte l'activitat coincidirà amb l'inici de la fase diocesana del sínode en aquest bisbat, el de Terrassa. I la diòcesi de Vic i els caputxins de Catalunya i Balears difonen aquests dies un breu vídeo per invitar tothom a participar en la celebració de la beatificació de tres màrtirs caputxins que es farà a la seu de Manresa el dissabte 6 de novembre a les 11 del matí. Una missa presidida pel prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Marcello Semeraro. Aquestes i altres informacions sense distància fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
La presidenta de la Fundació Centesimus Annus Pro Pontifice, Anna Maria Tarantola, ha assegurat avui que en un món canviant es guanya amb la cooperació. Així ha presentat el simposi internacional que s'ha inaugurat avui al Vaticà sobre la lluita contra la injustícia, la desigualtat i l'exclusió. Anna Maria Tarantola ha destacat que es tracta de posar en valor aquest triple capital social.
Questo convegno si propone l'obiettivo proprio di...
Es marca precisament l'objectiu d'analitzar com es poden posar en pràctica de manera concreta aquests tres valors, que són valors fonamentals en la doctrina social de l'Església. Són valors que des de la Fundació pensem que són veritablement bàsics en aquest moment històric per afrontar eficaçment tots aquells reptes sobre els quals hem de treballar de manera efectiva, per exemple, el repte sanitari, l'econòmic, l'ecològic, global i el digital.
La sfida sanitària, quella economica, quella ecològica globale, quella digitale.
Anna Maria Tarantola ha destacat en la mateixa línia que el treball de la Fundació Centesimus Annus està organitzat en grups de treball que analitzen tots els temes.
Tot el treball ha quedat orientat a això, a través de l'activitat dels nostres grups. Nosaltres treballem a través de 28 grups que actuen en 12 països arreu del món, i tots aquests grups, precisament, han afrontat aquests temes. Així, per exemple, han afrontat de quina manera s'ha realitzat en un hospital catòlic una campanya de vacunació que ha donat uns resultats excel·lents, precisament per la presència de dirigents, de personal sanitari, sanitari inspirats i motivats per la solidaritat.
Di personale sanitario ispirati, motivati dalla solidarietà.
Anna Maria Taràntola ha assegurat, a més, que aixecar murs no serveix de res perquè l'únic camí és la cooperació fraternal. El simposi internacional es fa fins demà a l'aula del Sínode, al Vaticà. Hi haurà un debat entre grans ponents de diverses disciplines d'arreu del món, entre ells el Premi Nobel de Física de l'any 2018, Gerard Albert Mugu, i els responsables de la Cúria Romana, entre ells el cardenal secretari d'Estat Pietro Parolin, l'arcabisbe Paul Richard Gallagher, secretari per a les relacions amb els estats, i el cardenal Peter Turkson, prefecte del Dicasteri per al Servei de Desenvolupament Humà Integral. Les taules rodones i altres sessions se centren en les encícliques Fratelli Tutti i Laudato Si del Papa Francesc, que representen, segons els organitzadors, la continuïtat de la doctrina social de l'Església en la història. Per tancar l'esdeveniment, aquest dissabte el Papa Francesc rebrà en audiència tots els participants en aquest simposi.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Passen 6 minuts a 3 quarts de 2. Canviem de qüestió. Josep Lligades, escriptor, teòleg i bon coneixedor i divulgador de la litúrgia catòlica a través del Centre de Pastoral Litúrgica, acaba de tancar la seva etapa com a director de la col·lecció Sants i Santes, de la qual s'han publicat 282 números. Després de 25 anys en aquesta missió, en aquest servei, Lligades ha posat el punt final a aquest treball amb la publicació d'un llibret que porta per títol Dorothy Day, per la classe treballadora. Un treball molt senzill que es pot trobar en català i en castellà a qualsevol llibreria religiosa. Ahir, en una entrevista a la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta, dins del programa Camins de Ràdio Estel, Josep Lligades va presentar Dorothy Day com una dona que va lluitar per la justícia social des dels anys 30 ja del segle passat.
Sí, ell explica que anava a l'església perquè, o sigui, quan estava atabalada, enmig de manifestacions, piquets i coses d'aquestes, que és el que ella feia en el temps. Ella la van detenir per primera vegada l'any 17, o sigui, quan tenia 20 anys, amb una manifestació demanant el vot femení a Washington. Uh-huh. Vull dir que era una dona molt així. Llavors, tot d'una, va descobrir que necessitava un espai de retrobament interior, i així llavors el que va fer va ser començar a anar a l'església, anar-hi, simplement seure allà.
Precisament Josep Lligades, que ha estat conciliari de l'Acció Catòlica Obrera i ha desenvolupat també el seu compromís cristià en la vida política, va comentar, a més, que feminisme, sindicalisme, pacifisme, socialisme i fins i tot anarquisme són corrents que, si es porten a la pràctica amb visió social, poden ser perfectament compatibles amb el cristianisme. Com ja dèiem ahir, la diòcesi de Terrassa ha organitzat per aquest cap de setmana la novena edició de les jornades Transmet, novetat i actualitat de la fe. Aquest any el lema és el camí de la comunió i la sinodalitat per la nova evangelització. L'activitat comença ja aquest mateix divendres a 9:15 del vespre a la Catedral del Sant Esperit amb una escola de pregària per a joves presidida per l'administrador diocesà Salvador Cristau. Després de la vetlla de joves, aquest dissabte, el professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, Salvador Pier, també rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, pronunciarà una conferència a Marc a 11:15 del matí al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès amb el títol El camí de la comunió i la sinodalitat. Jaume Galobart, delegat d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa, ha explicat a Ràdio Estel que les jornades tenen un format molt pensat en el foment de la sinodalitat i la cohesió a la diòcesi.
Aquesta és una modalitat nova, sempre ho fèiem tot, o a Sant Cugat i a Terrassa. Ens ha semblat oportú també fer aquesta dispersió d'activitat. Però sí, segur que és un bon moment per reflexionar sobre el sínode, ja que durant, a part de la conferència de dissabte al matí del doctor Pier, doncs s'entregarà el material que des de Roma ens ha arribat per poder treballar en grups, parròquies i moviments diversos. Així que esperem que sigui un bon motiu per arrencar i viure aquest curs que se'ns presenta al davant.
I diumenge, finalment, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, hi haurà una sessió sobre l'Església, la comunió i la cultura, amb presentació i reflexió sobre l'aportació de la cultura precisament a la comunió eclesial. Inclourà un concert d'orgue a càrrec de Vicenç Prunés, que interpretarà Bach amb el cor de cambra de Granollers, dirigit per Marc Díaz.
Sense distància. un contacte diari amb l'interior de la persona.
Cinc minuts i seran les dues. Repassem breument altres notícies d'aquest matí. El Bisbat de Vic i els caputxins de Catalunya i Balears estan difonent un breu vídeo per invitar tothom a participar en la celebració de la beatificació de tres màrtirs caputxins que es farà a la Seu de Manresa el dissabte 6 de novembre a les 11 del matí, en un acte obert a tothom. Aquesta celebració, presidida pel cardenal prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Marcello Semeraro, i concelebrada per diversos bisbes, sacerdots i frares caputxins, estarà oberta a tots els fidels. Amb aquest vídeo se'ls invita a participar. La Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa té una capacitat per a 1.000 persones i s'hi podrà accedir sense invitació fins que es completi l'aforament. D'altra banda, una exposició repassarà el procés de conclusió de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El proper 8 de novembre a les 7 de la tarda tindrà lloc l'acte inaugural d'una mostra que porta per títol Coratge creatiu de la Sagrada Família des dels inicis fins avui, amb motiu de l'11è aniversari de la dedicació del temple. Se celebrarà en primer lloc una conferència a càrrec de l'arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí. En acabar, es procedirà a la inauguració d'aquesta exposició retrospectiva, on queden reflectits de manera gràfica els inicis i el camí recorregut fins ara. A l'exposició es farà la referència als inicis de l'Associació Espiritual de Devots de Sant Josep, considerada l'embrió de l'actual patronat de la Junta Constructora i tot coincidint amb el 150è aniversari de la proclamació de Sant Josep com a patró de l'Església Universal. Acabem de saber que quatre religiosos jesuïtes del santuari de Loyola, a Azpeitia, Guipúscoa, van morir aquests dies per un brot de Covid. Aquest brot va començar el 28 de setembre passat i es va estendre fins que va afectar 22 persones, 10 treballadors i 12 sacerdots, encara que tots estaven vacunats contra el coronavirus, segons explica l'agència EFE. Tres dels morts tenien més de 90 anys i el quart, 75. Tots patien patologies prèvies, segons ha indicat Ignacio Echarte, rector del santuari de Loyola. Els alumnes que no triïn estudiar religió no tindran una hora perduda en l'horari escolar, com ha passat a la pràctica amb la posada en marxa d'anteriors lleis educatives. Ni tampoc se'n podran anar a casa. El Ministeri d'Educació i Formació Professional detalla expressament per primera vegada, en comparació amb la Llei Orgànica d'Educació, què hauran de fer aquests alumnes que no escollin estudiar la matèria de religió confessional. L'atenció es programarà i es planificarà pels centres de manera que es dirigeixin al desenvolupament de les competències transversals a través de la realització de projectes significatius i també rellevants per a l'alumne. I recordem, per tancar aquest informatiu, que s'inaugurarà demà a les 5 de la tarda a Barcelona la primera jornada de campanologia Vivos Boco, que acollirà la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Religioses. Durant dos dies comptarà amb la participació dels especialistes en campanologia més reconeguts d'Espanya, entre ells el campaner valencià Francesc Llop, amb més de 50 anys d'experiència. Vivos Boco, que vol dir «Jo crido els vius», seran un seguit de ponències on s'exposaran temes relacionats amb la conservació preventiva i la restauració dels conjunts de campanes de Barcelona. L'Arquebisbat de Barcelona és un dels organitzadors d'aquest certamen. I fins aquí l'actualitat d'aquest migdia sense distància. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45, novament a prop de tu sense distància, i a les 8 a Camins.
Cridats a ser experts en l'art de la trobada. Al darrer número del Catalunya Cristiana remarquem que s'ha celebrat la missa d'obertura del sínode sobre la sinodalitat. Permetem a les persones que contribueixin a la vida de la comunitat sense que se'ls posin traves, sense que siguin rebutjades o jutjades, va preguntar el pontífex a l'Església. El sotssecretari del Sínode de Bisbes, Monsenyor Luis Marín, ens ofereix una definició del procés sinodal.
Es vivir intensamente la realidad eclesial. Es decir, un cristiano participa de la buena noticia de Cristo. ¿Debe llevar esta buena noticia en medio del mundo? Sí, esto es caminar. Este es el dinamismo. Y la vida cristiana se vive en soledad ¿En individualismo o en comunidad, en participación? No, no, me dicen en participación, en comunidad. Pues esto es juntos. Esto es el sínodo.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.